Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ja t'estic parlant des de Lleida. Avui, mira, obrim el programa. O per començar et vull explicar, perquè clar, fa tants dies que està plovent i almenys a la nostra zona, doncs resulta que hi ha una exposició, que per mi ja és una tradició, de bolets de tardor de les Terres de Lleida, que estan celebrant la 34a edició a l'Institut d'Estudis Ilerdencs, que va començar ahir i que la teniu fins demà dimecres. Podreu conèixer més de 220 espècies de bolets, una varietat que reflecteix la gran producció de la temporada gràcies, com et deia, a les pluges de les darreres setmanes. Aquesta mostra no només és una oportunitat per gaudir d'aquesta riquesa dels nostres boscos, sinó també per aprendre a identificar correctament els bolets i evitar perills, que cada any es produeix algun ensurt amb espècies verinoses o d'aquestes que no senten tan bé. I també és important recollir el coneixement i el respecte a l'entorn, perquè, clar, és molt maco trobar-se el bosc ben endreçat i bé, però és que l'hem de deixar així. Per tant, aquesta exposició han inclòs una taula especial amb deixalles trobades als boscos per recordar-nos la importància de preservar aquests espais naturals. Si és que l'espècie humana allí on va, ha de deixar el seu segell. Que és així, és que som així. Bé, pluja, sí, aquest matí hem tingut boira, que ja era normal, perquè va ploure i hi ha molta humitat, les temperatures han baixat, estem a punt d'arribar a Tots Sants. Tot i així, a hores d'ara, doncs, estem fregant els 21 graus a la ciutat de Lleida. La mínima tampoc ha estat escandalosament baixa, ens hem quedat a 11 graus i mig, però sí que, bueno, de moment està caient molta aigua. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Va, potser no són quantitats excepcionals, però sí que pel que venim, Armando, el mes d'octubre, no sé si és un dels més plujosos.
Sí, sí, de fet és el més plujós des del 2019. Uh-huh. Van tenir 2018, que van caure 120 litres, ja no ens en recordem. No. I després el 2019, octubre del 2019, 93,4, va haver moltes inundacions cap al sud-est de les Garrigues, Conca de Barberà, Espluga de Francolí, 4 morts, 2 desapareguts, una gran llevantada. Però és que ara estem als 92 litres de nafent a la ciutat de Lleida, a la meitat sud, pues, també, 50, 60, 80, 100, i al Pirineu, la cara sud, també. Ha plogut durant molts dies, no d'una manera torrencial.
Ja, això anava a dir, potser més ben ploguts, que aquests, sí, altres que dèiem.
Sí, de cara al camp va molt bé, potser no tant de cara a les edificacions, que no estan tan preparades per aguantar aquestes aigües. Bueno, aquesta persistència en la precipitació. Sí, és el mes.
No, ja més d'una, ja més d'un edifici a Lleida, per desgràcia,
més d'un i més de 10. Sí.
Que han estat, que estan bastant afectats pel tema aquest de les pluges, amb sí, alguns amb algun ensurt de caiguda de terrasses i tot. I d'altres, doncs, que han de suportar les goteres. L'altre dia vaig anar al pàrquing de Ricard Vinyes, aquell pàrquing, sí, subterrani, que és el més nou de Lleida.
Sí.
Està ple de cubells. Ple de cubells recollint, sí, aigua. És que jo no puc entendre. Però molts, quan dic ple, vull dir, sí, que plens.
L'aigua te descobreix totes les escletxes, totes les esquerdes que pugues tenir. I, claro, és el que passa, perquè ja venien d'un setembre bastant plujós.
Ja.
De 65 litres, ara cap als 92-93, és el més plujós de fa 5 anys.
Bueno,
tot i que el maig del 20 va ploure també força, però enguany,
Armando,
portaven 3 anys de sequera, l'any passat ultra sequera, 179 litres, ara ja portem més de 420.
Déu-n'hi-do, quines xifres. Armando,
l'any passat 179, enguany 420, doncs clar, se nota.
Com ve la castanyada, Tots Sants, bueno, i el cap de setmana llarg, a veure.
Mig, amb tendència. És a dir, el mes d'octubre tampoc està sent, no està dels més càlids, però sí que està dins dels 10 més càlids, sobretot les mínimes. Aquestes mínimes de la mitjana que portem de 12,4, doncs és 2 graus i mig per sobre de la mitjana. Mm. És la tercera més càlida després de l'any passat i l'anterior. És a dir, no tenim un octubre fred, encara que en algun moment no s'hagi semblat. La previsió és que avui n'hi ha una pausa amb força núvols, 21 graus ara. Si vols sortir al carrer, veràs que no fa gens ni mica de fred, perquè tampoc bufa el vent. I demà, sembla que sí, demà aquesta dana que està donant voltes i que ha fet estralls en el sud-est, Almeria, unes calamarsades de matinada amb boles molt grans de calamarsa, que és profundament estrany, perquè no és l'època càlida de l'any ni el lloc per caure, però en aquests moments està entre Terol, nord de Madrid, sud de Zaragoza, voltant cap a Sòria, podria evolucionar cap a Catalunya i arribar cap a, si no a primera hora, si a la segona meitat de demà, podrien tornar una altra tongada de pluja.
Bueno, vale, demà és dimecres encara.
I que podria ser, hi ha algun model, un que és a molt curt termini, intenta ser més precís, persistent.
Bueno, Armando...
No vull dir que siga veritat, però persistent vol dir moltes hores plovent.
Armando, amb 30 segons, el cap de setmana ve bé o no? Bueno, bé.
Bueno, és que això ho diu malament. Començaria una mica togat. Vale. A partir del dia 31 hi ha una gradual millora, però amb boires, amb núvols,
sí, clar. I a partir... És que és novembre.
El dia 1 encara podia caure alguna gota, i ja el 2, el 3, no. Però hem de tenir en compte que, com tanta humitat, podien tenir
boires,
una proliferació de boires a mesura que s'estabilitza el temps. No ve malament. Sembla que s'acabaria aquest temporal de pluies que hem tingut, sobretot a partir del dia 1, 2, 3.
Que ens doni un respir.
Un descans.
I tant que sí. Armando Álvarez, escolta, que tinguis bona castanyada. Una abraçada.
Igualment a tothom. Adéu.
I t'explico una notícia econòmica, jo crec que és una bona notícia. L'economia de la província de Lleida creixerà aquest any al voltant d'un 3% en línia amb el conjunt de Catalunya o fins i tot lleugerament per sobre. Aquesta és la previsió que va fer el catedràtic emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona i director de l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA, Josep Oliver, que l'ha presentat, que ha presentat aquest darrer informe de la que ha arribat ja a la 30a edició i, com dic, doncs, escolta, Lleida en línia com en Catalunya i que pot ser fins i tot una mica millor. Fem una pausa, va, que de seguida tenim la tertúlia dels polítics. Recorda que tenim el nostre número de WhatsApp, que és el 664-526-180, 664-526-180, perquè amb l'educació, escolta, ens puguis dir el que vulguis.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado, 974-47-1438.
Pub Musical Los Santi, en la zona alta de Lleida. Y en su segundo aniversario, te sigue ofreciendo la mejor música con todas sus tendencias. Despierta tu vena artística con un espectacular karaoke, dos pantallas y cuatro micrófonos. También fiestas de aniversario en un magnífico ambiente. Abierto noches de martes a domingo desde las 9:30. Descubre el Pub Musical Los Santi en Torres de Sanuy 5, cerca de Ricardo Viñes.
Restaurante Carballeira cocina para usted los mejores productos del mar. Rodaballo, merluza, lubina, percebes, ostras, almejas, camarones, vieiras, cigalas, centollo, nécora de las rías, gambas, langosta, bogavante. El pescado y marisco de más calidad y fresco del Atlántico y el Mediterráneo lo encontrará en Restaurante Carballeira y todo acompañado de excelentes vinos y licores. Infórmese en www.carballeira.net. Restaurante Carballeira, carretera Zaragoza, kilómetro 457,5, Lleida.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso, con el Seguro de Salud de Línea Directa, tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Cuidas tu salud. Cuidas tu trabajo. Cuidas tus relaciones. Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Lo último de Junkers ya es Bosch.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Bud Spencer y Terence Hill.
¿Qué?
Mano a mano.
Eso está mejor.
Dos super super esbirros, dos super dos y un ejército de cinco hombres.
El que busca, encuentra.
El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Cope Lleida.
Te quiero, pero te llevaste la flor.
Va, que ens plantem a la una de la tarda. És, avui som dia 29 d'octubre, és dimarts, és la tertúlia dels polítics, i no vaig a preguntar quines són les inclinacions de futbols, de equips de futbol, per no fer-hi sensibilitats, que veig que la cosa està complicada. David Melé, de Junts. No. Què tal, David?
Bon dia al dematí.
Bon dia. Com estàs? Estàs bé?
Sí, fenomenal, estupendo, maravillós.
Bueno, escolta, que s'incorpora avui també el Roger Melero, del Partit Popular, que crec
bon
que és
tothom.
El primer dia.
Correcte, primer dia, primer cop.
Benvingut, Roger.
Gràcies.
Xavi Estrada, d'Esquerra.
Hola, bon dia.
Bon dia. La Cristina Morón, del PSC, bon dia.
Molt bon dia.
Glòria Rico, de Vox, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I Laura Vergés, del Comú de Lleida, què tal, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, ahir, Déu-n'hi-do, mira, ja que tinc la Cristina aquí, que res a veure amb aquest aspecte, però ahir es va juntar la vaga d'autobusos amb el tema de la pluja. I
pensava que m'anaves a dir amb Renfe també.
No, ho dic perquè molts usuaris d'autobús doncs van acabar agafant el vehicle perquè plovia i hi ha unes hores al dia que la ciutat doncs està molt plena, hi ha punts conflictius, dic de vehicles, doncs, bueno, ahir Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, eh?
Sí, van coincidir aquests dos elements, per una banda la vaga, que ja en teníem coneixement, una vaga autoritzada i en ple dret, no?, dels treballadors que van exercir el seu dret democràtic a reivindicar algunes millores amb la seva situació laboral, i a més la pluja, que sempre que plou doncs la ciutat està plena de cotxes i si a sobre no hi havia prou transport públic, doncs va haver una miqueta de caos, però res que ens hagi d'alarmar, va estar tot controlat, la manifestació també doncs va succeir sense cap incident, i després també des d'Autobusos Lleida doncs van garantir aquests serveis mínims i van poder circular les línies amb menys freqüències, però amb normalitat.
Jo en aquesta tertúlia sempre els dic de què voleu parlar. Sempre els dic. I no et pensis que sempre proposen temes, però no dic que quasi bé mai. O sigui, sempre he d'acabar fent jo la feina. Sempre he d'acabar fent jo la feina.
Sabem de tot. Com que sabem de tot, no ens preocupem.
No, però jo dic de què voleu parlar. Bueno, pues mira, aprofito que tinc a la Cristina Morón.
Exacte, aprofitem avui.
Regidor. No, t'ho dic perquè en aquesta tertúlia hem parlat també del tema de mobilitat.
Sí.
I és veritat que alguna vegada ha coincidit que ha vingut Cristina, algun company o companya teva, que no és la seva regidoria, sí, tot i que entenc que tots esteu assabentats de tot, quan no és de la teva regidoria, a vegades és difícil doncs aprofundir en segons quins temes. El tema de la mobilitat, no sé si era el teu predilecte quan abans de les eleccions, no sé si és la regidoria que volies, però és la que tens.
És la que
tens. Ara ja estic encantada, és el que jo volia somiar des de petiteta.
Bueno, té dues regidories fortes,
sí. Bueno,
seguretat,
sí.
Mobilitat.
Important, evidentment.
Sí. Molt important.
He de reconèixer que quan anàvem a les tertúlies abans i coincidíem amb el regidor Castro, sempre parlàvem de mobilitat.
Clar.
Una altra vegada de mobilitat. Sí. Suposo que això és el karma que m'ha retornat. Bueno, però és interessant.
Bueno, ja, però té una explicació, això. És a dir, sí, tenim l'anunci de la zona de baixes emissions, sí, que s'ha d'implementar a les ciutats des de fa molts anys a sobre. Primer ho veiem lluny, després ja se'ns han tirat les dates a sobre, i ara és ja. Sí. I jo crec que per això en parlem, perquè això serà una novetat, insisteixo, que jo crec que la gent, quan li preguntes pel carrer, no ha calibrat exactament com canviarà la ciutat, si simplement...
No canviarà gaire. Però...
Bueno, no, si sí, simplement...
Sí, sí.
I sortadament...
Molt bé, hem obert molt bé el meló, eh?
Si simplement... Més immediata, que ho havíem comentat a diverses tertúlies.
Si simplement la zona de baixes emissions, com s'hauria d'implementar? Després veurem si es va fent o no, si va per llarg, o si es fa millor o pitjor.
Va per molt llarg.
Us deixo
si
ja,
deixes,
Glòria. Sí, sí.
Vinga, Glòria, sí.
Comença jo, que sóc la que estic a l'altra banda.
Estàs a la dreta de la Cristina.
Estic bastant. Sí, no, a veure, se diu que és una normativa europea, no, lo que Europa mane és mesurar la qualitat de l'aire. I aquí se va aprovar una llei, que és una llei socialista, amb la qual ficaríem la implantació de zones de baixes emissions a ciutats de més de 50.000 habitants, d'acord? És la manera més fàcil, ho vaig dir al ple, no? És la manera més fàcil de controlar d'això, la més fàcil pel que governa, evidentment, però no és la creiem, des de Vox, no és la manera més adequada. Jo crec que s'haurien de comptar amb d'altres coses i nosaltres nos oposem a aquesta imposició de no poder circular lliurement per la ciutat. Vull dir que això no m'amago, que ho he dit bastantes vegades a la ràdio. Fora d'aquí, doncs sí que hi hauran canvis, encara que no siguin suficients per l'esquerra, hi hauran canvis. I la gent, si circules amb un vehicle, amb una etiqueta que no correspon, doncs tindràs una per els llocs que no pots, doncs tindràs una multa d'això. Què farem?
Pues nosaltres... Està molt mal explicat així.
Sí, la veritat és que sí. Però bueno, les etiquetes...
La gent de Lleida no hi ha cap limitació. Cap.
Bueno,
hi ha una excepció generalitzada.
A veure una cosa. Una cosa és que tu treballis a Lleida, però que tinguis l'empresa al col·legi, al Picat, i que és on pagues els impostos. Aquesta gent que està repartint i té la ubicació de l'empresa al Picat, tindrà que pagar sancions. Està clar.
Jo dic, tota la gent que té els cotxes matriculats a Lleida i paga impostos a Lleida de circulació no notarà res, perquè estan exempts de qualsevol compliment.
Però t'he ficat un exemple claríssim.
I en l'altre cas... Laura,
que jo això tampoc ho domino. És a dir, per això serà la primera implantació, el primer moment, no?
Us explico, no? El calendari d'implantació de la zona de baixes emissions és progressiu. Primer començarà a partir de l'any vinent, de l'1 de gener del 2025, i amb una zona que serà el centre de la ciutat, no? Delimitat al centre de la ciutat.
Però el centre de la ciutat què és?
És, ho dic, Rambla Ferran, tocant a façana, eh?
Sí, sí, sí.
Rambla Ferran, Rambla Avinguda Catalunya, Rambla Aragó, Prat de la Riba, Príncep de Vian.
Però aquests carrers estan afectats o aquests no?
Aquests no. De façana cap a dins,
ja ho tenim clar.
Aquesta és la primera fase, i en aquest cas no podrien accedir els vehicles que no tinguessin etiqueta, els més antics i els més contaminants. Però hem fet una excepcionalitat, perquè amb el raonament de que no volem que sigui una norma que interrompi en excés amb la vida dels ciutadans i ciutadanes de Lleida, que no incomodi, que no generi moltes molèsties, hem fet l'excepcionalitat que aquests vehicles que estiguin pagant l'impost de circulació a la ciutat de Lleida estaran exempts, és a dir, podran circular per aquestes zones.
D'aquesta manera... Indefinidament, això és?
Sí. D'aquesta manera...
Això entra en vigor ara, d'aquí 2 mesos.
No perjudiquem i fem aquest període transitori, no, d'adaptació amb aquestes noves mesures
que
marca la norma, no? Volem aplicar la normativa, que la Glòria deia és una llei socialista, que és per millorar el medi ambient, no? i les partícules que hi ha a l'aire que estem respirant, no? Les partícules contaminants, però ho volem fer de la manera més
que no es noti.
Laura, perdó.
Sostinguda possible.
No, que la Cristina ens ha fet una aclaració perfecta. Laura, que t'havíem tallat i seguim cap a la dreta.
Sí, vull dir que després els cotxes que venen de fora sí que tindran, els que no tinguin etiqueta sí que tenen alguna restricció, però la veritat és que cotxes de fora donant voltes per la zona que ha explicat la regidora n'hi ha ben pocs, vull dir, els que venen de fora no venen a donar voltes per centre històric.
Els repartidors
tenen una exempció també. Sí, els vehicles de servei també podran entrar. Per tant, es notarà molt poquet, molt, molt poquet, i nosaltres és el que ens preocupa, perquè al final la zona de baixes emissions o la zona de benestar hauria de ser un espai per millorar la qualitat de l'aire amb les repercussions que té això per la salut, per reduir també el nivell de sorolls, que a Lleida tenim moltes àrees amb molt soroll, però totes les zones que el propi estudi identifica com amb més soroll i amb més emissions queden fora de la zona de baixes emissions. Per tant, és allò de dir, hem de fer alguna cosa per complir la llei, però com deia la regidora, que no es noti, que no fem canviar d'hàbits. Llavors, no sé quin sentit té no voler que la gent canviï d'hàbits quan precisament el que s'hauria d'estar promovent és canviar d'hàbits i, evidentment, donant alternatives que passen per millorar el transport públic, perquè si posem restriccions al transport privat hem de reforçar, evidentment, el transport públic.
Això, David Mele.
Primer de tot, m'ha fet molta gràcia. Després anem cap a la dreta.
No,
és que hem començat la tertúlia, hem ficat amb un poti-poti al senyor Castro, hem ficat a Just pel mig i la senyora Vergés del Comú. Vull dir, ja ho tenim gairebé tot, quan sempre hem sigut els malos malotes en aquest aspecte. Fora bromes, que és veritat que fa molt temps que anem parlant. Ho hem parlat amb el ple, ara hem fet aquesta aprovació inicial, en la qual també hem de ser capaços d'adaptar-ho. I nosaltres ja ho dèiem al ple. Vull dir, al final, sé que és molt complicat quin és el criteri que cal aplicar. Jo he escoltat moltes vegades al Comú i a la senyora Vergés els episodis que tenim de contaminació. Crec que hem de tindre les dades exactes per realment quines mesures ficarem a la ciutat que realment per complir que hi hagi menys emissions. Correcte? Si aquest és el principal, el motiu principal, anem a tindre la informació exacta de quan se produeixen, per què es produeixen i què hem de fer per limitar. Perquè al final aquí estem limitant.
Tenim bastanta informació.
Però per això et dic, que hem de ser capaços de limitar. Tu dius, és que comencem molt lax i no és la voluntat. Jo entenc que la voluntat és la que perseguim tots el mateix, que és disminuir els índexs. Correcte? A partir d'aquí és, com fem una ciutat de serveis com és Lleida, en la qual hi ha molta gent que hi treballa, molta gent que hi viu, molta gent que volem que la gent vingui aquí a Lleida a gaudir-la, i aquestes mesures de sortida aparentment poden frenar aquesta interacció amb la ciutat de Lleida. Llavors, jo crec que el missatge ha de ser molt clar, el Comú l'interpreta d'aquesta manera, i jo crec que de la manera és comencem a caminar i anem a veure com hem d'adaptar la normativa i les exigències que ens compleixen a la nostra idiosincràsia, que és Lleida. Va. Perquè Lleida és diferent que altres ciutats que estan obligades a complir aquesta normativa.
Roger Melero.
Aquí al final sembla que passarà el mateix, que per als companys de Vox són molt suaus i per als companys d'En Comú són... Al revés, perdona, que per als companys d'En Comú són molt suaus i per als de Vox són molt restrictives. Al final, lo de les zones baixes emissions, si tinguéssim un bon sistema públic de transport públic amb un bon sistema rodalies, jo crec que no ens hauríem de preocupar gaire el sistema... les zones baixes emissions. S'ha de reconèixer que són unes zones baixes emissions lights, no són molt restrictives, no són molt fortes. Llavors veurem, repeteixo, lo important que hem de tindre aquí en compte és treballar per a tindre un millor sistema de transport públic, treballar per a tindre un bon sistema de rodalies i després veurem com van evolucionant les zones baixes emissions.
Xavi.
Bé, doncs jo crec que la gran majoria estaríem d'acord de que és necessari tot el tema de la zona de les baixes emissions, el que sí que és cert que tal i com se planteja, doncs de fet aquest centre històric o aquesta delimitació que feia la senyora Morón, de facto és un lloc que hi ha molt poca mobilitat, més enllà doncs, de la gent que entra per càrregues i descàrregues, amb la qual cosa l'impacte que tindrà a la ciutat és mínim per no dir nul. I clar, ens queden les zones totalment adjacents, com podrien ser Pius 12, com podria ser Capon, que evidentment això ja s'està plantejant més enllà del 2030. Amb la qual cosa, des del nostre punt de vista, entenem que s'arriba tard, quan d'alguna manera també es podria doncs, haver començat mesos abans, amb una planificació doncs, que d'alguna manera servís també perquè el ciutadà tingués clar quines són les limitacions i quin és el projecte també de ciutat.
Cristina Morón, vale, 1 de gener del 2025, sí. Ens ho has explicat. El següent pas està ja definit i amb data o no?
Sí, el següent pas seria 2028, la segona fase, que agafaria la zona de Ronda, i 2030, que ja agafaríem la zona de Capon fins a la L11. Se va ampliant progressivament la zona. I a més també es delimiten altres etiquetes. Primer, només serien els que no tenen etiqueta, després els que no tenen etiqueta i els que tenen etiqueta C, i després els ECO.
Sí. O sigui que el 2028 l'anella que proposes és la de Ronda Príncep de Viana, per entendre'ns.
Correcte.
Rama de Ferran.
Correcte.
Val. I el 2030 ja
agafem
tota la zona de
Capon. Correcte.
Com ve apuntar el senyor Melero, tot això ha d'anar acompanyat d'aquestes mesures, com parlem del transport, que ho vam dir que ara tindrem...
Bueno, ara és una pregunta això, David, perfecte. El tema de transport públic, igual que fa moltes tertúlies que parlem de les escombreries, del contracte caducat, que si se n'ha de fer un de nou perquè d'allí ven tots els mals, el tema del transport públic ja contracte en vigor, està a punt d'acabar-se, s'ha de renovar...
Estem en pròrroga, estem en una pròrroga
de contracte. I s'està treballant amb un nou contracte.
Sí, ara comencem a fer un estudi abans de fer el nou contracte o el nou model de transport públic que volguem per la ciutat. S'ha de fer un estudi de la xarxa de línies, de les freqüències. La ciutat ha canviat en aquests anys que teníem aquesta xarxa de transport públic i hem d'adaptar-la a les necessitats actuals i també amb altres, potser amb altres models, no? de mobilitat amb bus, potser amb línies directes, tot això és el que farem a partir d'ara per tal de que l'any que ve doncs, ja puguem tenir el disseny d'una xarxa doncs, adaptada a la nostra ciutat. Evidentment que haurà de ser un procés acompanyat de molta participació ciutadana on els usuaris ens diguin què necessiten, evidentment que estarà oberta a tots els grups polítics que conformen l'Ajuntament i a entitats, associacions i persones que estan relacionades amb el sector per tal d'anar teixint aquest nou model de cara a l'any que ve.
Laura, el Comú, vosaltres ja ho vau fer, això? Vau fer una consulta? Ha passat o no? O encara
sí,
no?
Sí,
ja
ha passat. Se va fer la...
Quines conclusions així ràpidament vau extreure? Què necessita la gent? Què vol?
Va haver bastantes intervencions que demanaven millores tant amb el que és la infraestructura, per exemple, de marquesines, les parades, l'accessibilitat dels busos, els senyals acústics, senyals visuals, etc. Tot el que és més la part, també tota la part d'informació sobre les línies, de si quan tardem a arribar a l'autobús, etc. I després també demandes de millora de freqüències i línies. I després, majoritàriament, també totes les intervencions, que es parlava del servei i també del model de gestió del servei, la major part de les intervencions van ser favorables a la municipalització. De la gent que va intervindre, jo recordo una, potser que no, i la resta van ser tothom...
No sé, nosaltres no ens vas convidar, no ens vam presentar, però no ens vas convidar.
Nosaltres no vam convidar ningú, encarregar, se n'encarregava el govern.
No va ser voluntàriament.
No, però me fa gràcia perquè quin regidor agafa el bus, no sé, però...
No està sobre la taula municipalitzar-ho, Cristina?
Bueno, és una altra opció. En aquesta audiència pública no està decidit, no està decidit, però sí que és veritat que sabem que és una despesa molt important per l'Ajuntament donar un servei d'autobusos i que has de tenir uns recursos propis molt importants per poder donar el servei de manera àgil. Si un conductor, una conductora d'autobús es posa malalta, has de tenir la persona que substitueix perquè el servei no pot parar.
Això ja ho té.
Això s'hauria d'haver fet fa temps. No se pot començar a restringir sense oferir un bon servei públic.
Estem parlant de la municipalització.
En tot cas...
Però parlem de tot l'ànim
d'autobusos. Els processos d'una administració són molt lents per donar l'agilitat que necessita un servei d'autobusos.
L'Ajuntament té una empresa pública per poder fer aquestes coses amb la mateixa agilitat que una empresa privada. En tot cas...
I amb diners de l'Ajuntament, també.
Tot seria municipal.
En tot cas, també jo crec que jo crec que ja farem tard pel nou contracte, que arribarem a la finalització de la pròrroga actual sense tindre un model clar ni per municipalitzar ni per tindre un contracte nou. Per tant, anem tard, com en moltes coses de mobilitat. I també jo crec que mentrestant se pot reforçar el servei actual, perquè hi ha moltes coses que ja les sabem, que no fa falta fer cap estudi nou. Sí. Vull dir, hi ha coses que les sabem que es poden fer ja, i aquí tothom diu que està a favor de reforçar el transport públic, però, per exemple, nosaltres cada any hem presentat esmenes al pressupost per millorar el pressupost del transport públic i ningú les vota. Vull dir que és molt fàcil vindre a les tertúlies a dir que volem mobilitat pública, però després ningú posa els diners al pressupost per fer-ho.
Ens queden 10 minuts per arribar a la una. Us vull preguntar d'un altre tema, però no sé si hem acabat de... Bueno, s'hem acabat, no m'ha arreglat res, però vull dir que no sé si hem acabat aquí de dir tot el que volíem dir. David.
No, ja pots obrir un altre meló, jo, amb aquest tema, que tindrem molt temps i moltes tertúlies per continuar parlant, i que és un tema prou important pels ciutadans de Lleida, com afectarà la zona de baixes emissions i què podem fer, perquè al final volem que... Quina és la voluntat? Volem que els cotxes no circulin, el que volem és facilitar la vida dels lleidatans i lleidatanes, o ficar els menys problemes possibles als lleidatans i lleidatanes.
És que al final a la nostra ciutat estem traient els pàrquings del centre de la ciutat, estem creant carrils bicis, que està molt bé, però al final no millorem el transport públic. Dius, ostres, de què serveix de obligar la gent? Tampoc pots obligar ningú. Llavors, doncs, bueno, aquest transport públic i el sistema de rodalies també ha de ser clau per al futur de la nostra ciutat.
Us volia preguntar pel ple de l'altre dia. Crec que, entre d'altres coses, va sortir el tema del model d'inclusió. Dic, us vull preguntar justament això perquè dos dies abans vaig fer entrevista amb el regidor Carlos Enjuanes, que ens va explicar de manera detallada el model d'inclusió que pretenia tirar endavant l'equip de govern, però que havia de passar pel ple. I em consta que va marxar d'aquí ràpid perquè tenia reunió amb un altre partit que està aquí avui a la taula per parlar d'això, per si donàvem suport o no donàvem suport. Com va anar el ple en aquest aspecte?
Era una moció.
Centrem-lo del tema de la moció, perquè una vegada més els juntaires hem sortit.
Era una moció que va presentar el grup municipal del PP en contra del model d'inclusió que proposa el govern. Finalment no va prosperar.
Va prosperar un punt.
Un punt.
Al final l'objectiu de la moció... Al final l'objectiu de la moció era deixar clar el nostre posicionament i deixar clar que no estem a favor d'aquest pla d'inclusió que vol imposar el PSC. Nosaltres l'objectiu era demanàvem punts bàsics, al final retirar l'hotel d'Adif, em sembla una bogeria situar aquest albergue a l'estació de trens i a la futura estació de busos. Estem en contra també de...
Aquest és el que va prosperar, aquest punt?
No.
Ah, aquest no.
No.
Aquest no hi era.
No, aquest no hi era.
Aquest no hi era.
Però ho dèiem, al manifest del... que van presentar, ho dèiem, també estem en contra del col·legi de Cervantes, que volen imposar el centre històric. Un punt demanàvem que era la descentralització dels serveis socials al centre històric, i precisament el pla d'inclusió aquest vol ficar més...
Aquest és el que va sortir.
Correcte, aquest és el que va prosperar. Llavors esperem que no sé si hi haurà una correcció amb aquest pla d'inclusió, i al final era fixar el nostre posicionament, que el nostre posicionament és que s'escolti a la ciutadania de Lleida, que s'escolti al teixit associatiu, al teixit veïnal, i en general que puguem arribar a un acord entre tots perquè la majoria de la ciutadania estigui a favor d'aquest pla d'inclusió.
La resta de partits teníeu clar com era el model d'inclusió? O sigui, ja el teníeu clar, teníeu tota la informació, Xavi?
Bueno, mira, cal dir, jo que formo part de la comissió...
Perquè és que aquí, damunt de la tertúlia, he escoltat moltes vegades que no teníeu tota la informació.
No, és el que anava a dir, i penso que la Laura també hi era present, que també forma part d'aquesta comissió, i de fet, quan ens va comentar el model d'inclusió, dintre d'aquesta comissió, aquest projecte no hi era, doncs dintre de l'expedient, en el sentit que se'ns va ser... a posteriori, que es va fer una roda de premsa, quan parlem del model d'inclusió.
El model, sí, que inclou diferents serveis.
Sí, però a la comissió d'innovació, aquest model a nosaltres no se'ns va explicar, és a dir, es va fer a posteriori amb una roda de premsa, però en la mateixa comissió no van tindre l'oportunitat de tindre aquesta informació.
Els documents no els teníem nosaltres.
Els documents no els teníem.
Ens van explicar el PowerPoint, el Carlos Enjuanes, però no ens van enviar la documentació.
Ens van ensenyar visualment a l'últim moment i no vam tindre l'oportunitat ni de que hauria de ser amb sentit comú, no?, que els altres partits puguem tindre aquesta informació, ens la puguem mirar per a la mateixa comissió, aportar aquelles coses que creiem que són necessàries, perquè hi ha una responsabilitat al darrere ciutadana. Però lligant amb el tema de la mobilitat que parlàvem abans, jo crec, juntament amb el model d'inclusió, és que no hi ha una ruta clara de quin és el model, ni en la mobilitat, ni amb la inclusió, ni amb altres àmbits. I explico per què. Dintre d'aquest document del model d'inclusió, tant l'hotel d'Adif com l'escola de Cervantes són, segons fique als documents, edificis transitoris. És a dir, no sabem quina és la finalitat del govern en el tema dels temporers, en el tema del Pla Iglú. I tant que hi havia tantes protestes que va haver per part del PSC en el mandat anterior sobre l'ECMO a Pardinyes, ara resulta que no un, sinó dos. Un, l'hotel d'Adif, que afecta directament al barri de Noguerola, i un altre, doncs, el centre històric, amb el perjudici que això té pel propi centre, que hi aboquem un altre servei social més en lloc d'intentar promoure, doncs, aquest barri.
Mm-hmm. Jo, si em permets, jo penso que si una de les coses que està clara des d'aquest mandat i des de l'oposició és el model d'inclusió que portava el Partit Socialista. Potser no concretava els espais a oferir, on s'oferiria el servei d'atenció a persones vulnerables, a persones temporeres i a persones en situació de sense llar. Però el model estava clar, era un model de no concentració de les persones en un mateix espai, no massificació amb número de places i distingir.
Cristi, el que passa que hi ha concentració a certs barris.
A Pardinyes vau acabar oposant-nos, quan el govern anterior va acabar rectificant una mica el plantejament de Pardinyes, va acabar amb un equipament de 70 places. Vosaltres ara esteu plantejant a Adif 100...
Però que barrejava perfils.
No, però un moment. No, al final no és veritat això. El model final era per temporers 70 places.
No va quedar clar del tot.
Persones sense sostre, al final ho van treure.
Clar, no estava.
I vosaltres ara esteu plantejant 100 places a DIF i 70 o 80 a Cervantes.
70, sí.
Més les 90 que hi ha a Jericó, més el menjador, més els equipaments que hi ha d'arrels. Jo crec que lo del centre històric no té... Vull dir, jo no entenc ni com us heu atrevit a plantejar-ho davant d'un barri que us està demanant auxili, sí, demanant que es treguin... està demanant equipaments per al barri, no equipaments, més equipaments d'inclusió. També té el centre cívic, se concentra en els serveis socials d'inclusió.
Sí,
i per tant,
perquè és
on com us atreviu
a aquest servei.
Sí, també ho era per dins.
Uns mòduls a l'Horta per treballadors, que a més a més no hi ha serveis
a la Caparralla.
Hi ha una errada de la que no parla ningú, jo ho vaig dir al ple. Dius, bueno, 13,8 milions d'euros. I aquí sol està per ficar-lo en marxa. O sigui, no sabem el que ens costarà anualment el manteniment de tota aquesta infraestructura. Un pla no es pot fer, perquè jo me compro un cotxe i no...
Sí,
a veure,
dir,
i he de saber que l'he de mantenir. 13,5 milions... No, està contemplat el pla.
No, dic que alguns ho demanem des de l'octubre de l'any passat.
Ah, però això t'he dit, però
això,
no l'estem dient aquí ara, eh? Laura, estic dient... però és veritat que falla des de la base, perquè tu has de saber el que costen les coses.
Ens queden 2 minuts, jo us demano intervencions molt breus.
Sense cap mena de dubte, li fèiem referència al mandat anterior, i no em costa res de dir, va guanyar el relat. Però que no era cert que l'ECMO només era per barrejar els perfils. Nosaltres tenim molt clar, i els tècnics municipals amb els que treballem són els mateixos, quina ha de ser la política, perquè sabem que són realitats diferents. I amb això tenim clar que van guanyar el relat. Ja no em trencaré, però nosaltres tenim molt clar que no era. I l'altre és que al dia d'avui l'Ajuntament disposaria d'un equipament i ja el tindria i podria fer una altra diversificació que avui en dia no pot fer. I aquesta oportunitat la van perdre. Pinteu-ho del color que vulgueu. I es van perdre. I els diners, que en teoria es van salvar, ja veurem on se van salvar. Però aquí Lleida va perdre una oportunitat i aquest equipament no hi és.
Bueno, i afegir, demagogia no se'n pot fer, està claríssim. I després és un tema de dignitat i de respecte, perquè al final som persones. Ara bé, ho podem això perllongar i que el govern pensi, bueno, farem alguna cosa i el temps va passant i
que el PP vagi, sense fer cap proposta, també vagi seguint amb aquest relat i intentant guanyar vots amb
vots,
això,
correcte.
Perquè va veure que va funcionar.
Cada barri ha de tindre la seva quota de solidaritat, no només el centre històric, no ara el barri de Noguerola, que jo crec que ja està suficientment castigat. Jo crec que cada barri ha de tindre la seva quota.
Bé, doncs, escolta, que ens plantem a la una. Com a ciutadà estic una mica preocupat perquè veig que no acabeu de conèixer a vegades el que està presentant l'altre partit, que no teniu les dades del tot.
Sí, Ricard, ho coneixem, però pels mitjans de comunicació.
En aquest cas, jo crec que el regidor Carlos Eujuanes fa un esforç a cada comissió informativa d'explicar i es reuneix amb tothom, vull dir que...
Jo crec que en aquest cas...
Bueno, en aquest cas i d'altres, però jo és que detecto moltes vegades que no sabeu ben bé...
Moltes vegades falta informació.
A cada comissió ens queixem. A cada comissió ens queixem.
Jo... Bueno, va, que ens plantem a la una.
Jo diria que sí que n'hem tingut bastanta.
Cristina,
comissions molt llargues.
Roser, Xavier, David, Glòria i Laura, com sempre, un plaer. Gràcies, bona castanyada.
Adéu, bon dia.
Igualment.
Soc el Ricard Álvarez, arribem a la una, ara, al migdia de COPE Catalunya i d'Andorra, el José Miguel Cruz, des de Lleida, demà a les 12:20.